Ai, perdonin, eh? En Pau, el nostre litgerer, pateix en tota la raó del món. Però, clar, tinc aquí un amic que estimo, admiro, aprecio i respecto, que forma part de la colla Pessigolla entre el germà Vall, el germà Iturbe i servidora. I, és clar, el tinc aquí i no penso mai, perdonin, eh? Que som a la ràdio i que aquí ell ha vingut a parlar de su libro, com diria Paco Umbral. I quin llibre! Quin llibre, quina meravella. Anem a pams. Som en directe a Ràdio 4, a la Contrallum. Ja saben vostès que ens poden escoltar cada dia de dilluns a dijous, entre les 10 i les 11 de la nit, i que també, òbviament, ho poden fer a través del podcast. Ens poden recuperar i ens poden escoltar, que sí que ho fan molt sovint, i estem encantats de ser un dels programes més ben posicionats. I així doncs, que moltes gràcies. Perquè parlar amb Antonio Iturbe és parlar de llibres, és parlar de vida, és parlar de la bibliotecària d'Auschwitz, que li deia ara a l'Antonio, però sobretot és parlar de música en l'oscuridad, amb una portada tan potent, edita Six Barral, i és un llibre que han de llegir sí o sí. Comencem. Perquè vegin que no és amor d'alumna avantatjada, espero, i d'amiga. Diu, Barcelona, 1977. És domingo. La lluvia empapa el parque de la Ciudadela donde los gatos han convertido la vieja máquina del tren en una casa de hierro que gotea óxido y vísceras de pájaros. En el kiosco redondo de la música, de un modernismo vagamente oriental, situado frente a la cascada de los dragones chinos, la banda municipal se apretuja. Las barrigas de los músicos presionan los botones de falso oro de los uniformes, agitan instrumentos de latón y bronce. Tocan marchas enérgicas, con brío, como si hiciera sol, aunque la mañana lluviosa haya vaciado el parque y el hombre callado que vende almendras garrapiñadas, gajos de coco y martillos de caramelo haya tapado su carrito con una lona gruesa donde tamborilea el agua. Clar, jo ja, ja a partir d'aquí ja, qualsevol cosa. Antoni Iturbe, bona nit.
Bona nit.
Que meravella, anava a dir-te. És que de debò, el teu llibre em té conmocionada. Això mateix, aquest principi, podria ser Doris Lessing.
Ai, ja m'agradaria.
No, de debò. Tu ja, segur que has escrit, ja que ara ets un gran crític literari, aquella història fantàstica on ella explica la relació d'amor entre els seus pares. Que comença també d'una manera molt concreta en la que la Premi Nobel Britànica de Literatura fa d'allò més quotidià, allò més natural, el que forma part de la vida, aquesta imatge que em recorda la meva infantesa, any 1977, tu i jo i el Pere, que som de la mateixa generació més o menys, jo tenia 10 anys, recordo aquest parc de la Ciutadella, recordo l'olor del coco, recordo els ocells volant i defecant damunt de la jaqueta del meu pare, recordo aquest moment. És tan descriptiu, és magnífic.
Doncs mira, això em fa molta alegria perquè, bueno, això que feia meravellosament la Doris Lessing és que al final l'important és que tu expliques una història, però l'important és que sigui la història de tots, perquè quan un lector, com fas tu, fa el llibre seu, és quan el llibre agafa volada, no? Perquè si jo explico la meva petita història, bé, doncs mira, estic molt content a mi mateix, no? Però la gràcia de tot això és que és una història col·lectiva, no? Que sigui la història de tots.
Però aquesta història de tots, que no vull destripar gaire més, comença amb aquesta primera impacte, aquesta imatge de la Ciutadella de l'any 1977, per a partir d'aquí, a partir d'aquest detall que forma part de la infantesa dels que tenim més de 50 anys, anem a un altre detall molt més global, que és com es va viure l'any 1930, no a una ciutat gran o luxuriosa com era en aquell moment Barcelona, sinó a Saragossa, i més concretament en una petita població de Saragossa.
Així és, perquè aquesta connexió que dèiem, no, de col·lectiva, és que aquella persona que em portava la Ciutadella era el meu avi, no? I tots hem tingut avis i hem tingut persones que han marxat i que no li ens hem fet aquelles preguntes, no? Que dius, ostres, per què no li vaig preguntar això? Per què no li vaig preguntar? I quan jo no hi són, fan les preguntes, no? Llavors, aquell avi que em portava la Ciutadella, com a l'avi de moltes persones, que ja no hi és, doncs va deixar moltes preguntes sense contestar. i a mi em va portar, diguéssim, l'explicació d'aquestes preguntes que no li vaig poder fer, aquesta indagació em va portar efectivament a una població molt petita al costat de Saragossa als anys 30, on per raons increïbles va començar a brollar la música.
Va començar a brollar la música en un moment molt complicat, any 1930. Aquesta història passa en un petit barri a poc de més de 15 quilòmetres de Saragossa, on hi ha un sastre que es diu Mario Lozano. És sastre, aquest senyor, fa roba, que accepta el càrrec de director de la banda municipal d'un poble anomenat Casetas. I a partir d'allà comença tot. Ell és un home republicà, d'idees socialistes, que creu en el progrés, que creu en els avanços, i que d'alguna manera es troba primer en un moment molt important de la història del nostre país. 6 anys més tard esclata la Guerra Civil Espanyola, i amb una hostilitat cap a alguna cosa que forma part, penso, de tots els llibres que has escrit, que és el valor de la cultura i com la cultura ens fa progressar.